Per concloure la tarda d'avui, m'agradaria convidar, sí, el professor Pere Cornellà, també de la casa, en concret de l'ICE, que fa un mes escàs li vaig donar una proposta, o li vaig posar una tessitura una mica complicada, i ha tingut que, a més fer, per de totes les feines que té, que no són poques, jugar al Maquiavel i també reflexionar sobre el Maquiavel, i ell també s'ha posat una qüestió, com ha fet abans el doctor Ponsatí, que és: vols dir que podem aprendre alguna cosa, no?, per res de Maquiavel? I aquesta és la pregunta que intentarà resoldre ara, en aquests últims minuts de la jornada d'avui, a sa façon, no?, a la seva manera. Pere, et cedeixo.
Puc posar dret, que sí?
Sí.
Per aquí una mica així, sí? És que estic més còmode dret. Molt bona tarda a tothom. Intentaré ser breu. He de començar amb un parell de confessions. Primer, el meu coneixement històric, em sap greu, de l'època de Maquiavel, Renaixement, és molt escàs. Una altra confessió és que no m'he llegit El Príncep. Per tant, no sé, començo malament. En Claudi em va demanar això, que intentés parlar una mica del joc de Maquiavel, i llavors vaig començar a rumiar a veure quin títol podria ser una mica allò llaminer, engrescador. Em va sortir aquest que teniu aquí, que podem, vols dir que podem aprendre res de Maquiavel? Vosaltres el coneixeu, Maquiavel? Jo, no el joc, en Maquiavel, l'autèntic. Jo a hores d'ara estic pensant de que en Claudi és un bon exemple del que podria ser Maquiavel. A veure, posar-me després d'aquests dos ponents, doncs aquí tinc una mica un compromís. D'entrada ja vaig pensar que això no funcionaria, i per tant aquest títol de vos dir que podem aprendre res de Maquiavel, ja vaig veure que això no podia ser. Per tant, de Maquiavel vaig veure que no, entenent que no entenia res de la història política, no m'havia llegit El Príncep, El Petit Príncep sí, però El Príncep no. I vaig pensar, doncs, ves pel joc, i vaig pensar, doncs, mira, quedaria bé, vols dir que podem aprendre res de Maquiaveli? I vaig quedar satisfet, vaig deixar passar l'estona i vaig veure que tampoc acabava de funcionar la cosa, perquè Maquiaveli no deixa de ser la traducció italiana o el nom original italià de Maquiavel. Per tant, podia tornar a fer referència a l'autor i no al joc. I per tant, vaig veure que això tampoc funcionava, vaig tatxar Maquiaveli, això segueix sense xutar, anirem així, doncs. I finalment vaig trobar que un bon títol podria ser: vos dir que podem aprendre res jugant a Maquiaveli? I llavors ja em vaig quedar satisfet. Vaig començar a fer la presentació, vaig pensar, ostres, aquí seria molt xulo posar-hi una imatge de Maquiavel, no?, per il·lustrar. Vaig posar la imatge, em va sortir aquí al mig, vaig pensar que començava bastant malament, i per tant em vaig emprenyar amb el títol, amb en Maquiavel i amb tothom. I per tant vaig pensar, bé, no sé, informa't a veure de Maquiavel. Vaig informar-me en fonts contrastades, tipus Wikipedia i altres d'aquest nivell, i vaig trobar una frase que vaig pensar, ostres, aquesta frase em sembla que en el moment, en l'estat d'ànim en el que jo estic, doncs segur que lliga bastant. El fi justifica els mitjans, eh? Una frase clàssica, típica de Maquiavel. Llavors vaig pensar, molt bé, com que havia pogut jugar al joc, i aprofitant també alguna cosa que ha dit en Jan, vaig pensar, doncs mira, el que faré serà una petita maquiavelada, agafant el costat monstre i no tant l'humà del personatge. I vaig pensar, doncs mira, en aquesta presentació trobareu tres mentides. Per tant, en tot el que us diré trobareu tres mentides. El 3 no és cap error, l'he escrit així, no sabia el públic que havia de venir, si era de ciències, de lletres, per tant vaig pensar que potser d'aquesta manera ho entendria una mica tothom. D'acord? Per tant, finalment, som-hi, ara sí, vols dir que podem aprendre res jugant a Maquiaveli, o sigui que oficialment la meva intervenció comença ara, després d'aquest preàmbul. Una mica una fitxa tècnica del joc. Moltes coses ja les ha explicat en Jan en la seva primera intervenció, però em sembla que, bé, per centrar-nos una mica i entenent que el que faré serà parlar del joc de Maquiavel i veure què caram podem aprendre amb Maquiavel, doncs hi ha alguna cosa que potser valdria la pena de repassar. És un joc que ja té la seva edat, és del 1977, primer va ser editat per Battleline i després per Avalon Hill, per tant ha anat evolucionant, ha tingut diferents formats, diferents estètiques. Podríem categoritzar-lo dintre del grup de Wargame, si més no això és el que hi ha molta gent que el categoritzen aquí, just al costat d'altres jocs que també parlen de guerra. De fet, és un joc de guerra, ja s'ha comentat també. Està inspirada en la Itàlia del Renaixement, entre el 1454 i el 1529, això és el que diu el joc. Jo diria que és un joc d'estratègia en el sentit de que has de conquerir territoris desplegant els teus exèrcits, les flotes, les teves guarnicions. Ja han explicat una mica com funcionava, les guarnicions havien d'estar assetjant durant dues èpoques un lloc perquè el poguessin fer seu, etc. Aquí, per tant, hi ha tota una sèrie d'estratègia de plantejament de què, com has d'actuar. Però també, sobretot, i també ha sortit la idea aquesta, és un joc de simulació. D'una banda em sembla perquè és força un reflex del que passava en realitat en l'època. Hi havia molts d'interessos de poder, hi havia molta gent doncs, que pretenia uns territoris que no eren seus i un mateix territori era pretès per diversos poders, per tant, això és una realitat. Penso que és un joc de simulació perquè té en compte el pas del temps i es juga, ja s'ha dit, a primavera, estiu i tardor, a l'hivern es reposa perquè fa massa fred i els exèrcits doncs, no poden actuar com ells voldrien. I, a més, hi ha alguns esdeveniments aleatoris que no són controlables, com, per exemple, serien doncs, que de tant en tant s'escampa la pesta o en determinats territoris, també a l'atzar, doncs, apareix la terrible fam, que això fa que canviï totalment la dinàmica de joc i, per tant, que t'hagis de replantejar les teves estratègies. O sigui, que el joc de simulació porta a l'estratègia, l'estratègia porta a la simulació. D'acord? Per tant, en aquest sentit, penso que és un joc molt, molt, molt interessant. El taulell de joc ja l'heu vist. Aquí us n'he posat una representació. Són els diferents poders repartits per la zona aquesta de la península d'Itàlia i cadascun doncs, té els seus propis interessos. Hi ha una sèrie de fitxes, aquí les veieu totes juntes, però cada color representaria una d'aquestes regions, un d'aquests poders que el que intentarà fer és conquerir el màxim de territoris possibles. I també hi ha una petita intervenció de l'atzar, i l'atzar ve en forma de daus, ve per decidir, doncs, per exemple, amb quants ducats parteixes cada temporada per abastir doncs, les teves guarnicions, els exèrcits, les flotes, poder-los suportar i mantenir, o també quins territoris són els que s'escampa la fam, la pesta, etc. D'acord? Per tant, hi ha una sèrie d'actes, d'accions que passen per atzar. Hi ha 8 zones de partida: França, Àustria, Milà, Venècia, Florència, el Papat, Nàpols i l'Imperi Otomà, molt arraconat, però hi és, l'Imperi Otomà, i estan tots repartits en 73 àrees, d'acord? Per tant, aquestes 73 àrees són les àrees que s'hauran d'anar conquerint al llarg del joc. I poden jugar, almenys el joc diu així, de 2 a 8 jugadors. Jo pel poc que hi he jugat, home, si són 8 segur que és millor que 2, perquè es produeixen tota una sèrie de dinàmiques doncs, molt més intenses, molt, molt més vivencials. No? Aquí tenim alguns companys que van poder compartir una partida i per tant en aquest sentit va ser molt, molt interessant. Fixeu-vos que si són 8 jugadors doncs, toca a un d'aquests àmbits per cada jugador i han d'anar defensant a partir de la seva posició, a partir d'un punt de partida han d'anar avançant. Jo vaig pensar, quant de temps pot durar una partida? Veure, jo diria que vaig posar 4 hores, però probablement 4 hores mínim. No sé, els que heu jugat, si estareu d'acord o no. La partida, jo gairebé penso que segons com es podria fer, eterna. Seria allò de no acabar mai més. No? Vas jugant, vas fent, vas agafant el teu temps, no és una partida que vagi contra el rellotge, per tant, tu pren-te el teu temps, no?, per pensar, per debatre, per rumiar, per pensar la teva estratègia, i això es pot allargar moltíssim, moltíssim. El que sí que és interessant, suposo, és anar acabant cicles de temps, no?, perquè passi absolutament tot el que ha d'anar passant, doncs, tot el període de l'any. Per tant, aquí he posat 4 hores de joc. I se m'acut, i perquè també he trobat alguna cosa per la xarxa, de que és possible que sigui molt divertit de jugar per correspondència. És a dir, no fa falta que tots els jugadors es trobin allà mateix per jugar, sinó que pot haver-hi un director de joc que és el que controla les peces i va fent o fotografies o amb esquemes o el que sigui, com està la partida en aquell moment, i llavors cadascú va manifestant quines són les seves intencions de moviments, no? I el director de joc, doncs, és en tot cas qui va bellugant les peces, qui va fent. Això pot crear una dinàmica divertidíssima també pel fet de les conxorxes que hi poden haver-hi, de les aliances, no? El que puguis posar-te d'acord amb les altres persones, doncs, de sota mà. Doncs, bueno, estem en l'època, no?, de la informàtica, i per tant és molt fàcil un correu electrònic, un WhatsApp o el que sigui per intentar-te posar d'acord amb algú. Jo penso que el joc destaca també per dues coses. M'agrada molt la dinàmica aquesta de la tirada simultània, és a dir, tothom pensa quins moviments farà i llavors tothom tira al mateix temps. I això no és comú trobar-ho en un joc de taula. Normalment els jocs de taula són, doncs, per torns, no? Primer un, després l'altre, sí que decideixes el dau més alt a veure qui comença, però sempre acaba sent un torn darrere un altre. En aquí tothom tira simultàniament. Per tant, aquesta té la seva gràcia. Perquè tothom tiri simultàniament, hi ha d'haver-hi un requisit, que és que els moviments, i això ho he vist també, amb un exemple, han de ser declarats per escrit. D'acord? Jo he de, o jo vull fer tots aquests moviments en el meu torn de tirada, que és el torn comú amb tota la resta de gent. Pot haver-hi casos en què s'entri en conflicte dos jugadors que vulguin, per exemple, ocupar un mateix territori, i en aquest sentit el que passa, doncs, és que queda invalidat qualsevol dels dos moviments dels dos jugadors i no passa res, i la resta, doncs, segueix funcionant correctament. D'acord? Per tant, aquesta jo penso que és una dinàmica molt i molt interessant. Per què el joc es diu Machiavelli? No sé. És una pregunta que em vaig fer, no? Però, molt bé, hem jugat a Machiavelli, però Machiavelli no apareix per enlloc. I és un joc que, ostres, és un joc que enganxa, un joc que, ostres, que està molt ben pensat, molt ben estructurat, té unes regles super ben definides, amb tota la casuística possible. És un joc molt elaborat, molt, molt, molt maco. No ho sé, vaig pensar, posa res, un parell de coses. El joc i Maquiavel. Doncs bé, el joc, dèiem que entre 1454 i 1529. Maquiavel, 1469, 1527. Home, mira, aquí hi tenim una cosa, no? Maquiavel va viure just aquí al mig, allà on se situa el joc. Fantàstica, també alguna cosa. El joc, a la península italiana. Maquiavel era italià. Fantàstic, però em semblava que era massa evident i això no em donava cap mena d'explicació de per què, caram, el joc aquest es deia Machiavelli i per què el joc era, doncs, tan addictiu i feia venir tantes ganes de jugar-hi. I llavors vaig començar a rumiar i em vaig deixar emportar per la cultura més contemporània italiana i vaig elaborar una teoria, que és la teoria del gratinat de la lasanya. Sí, la lasanya tothom la coneix, la lasanya, el que és la lasanya, no? La lasanya, per cert, a mi no m'agraden absolut la lasanya, ja sé que és un afegitó que no aporta cap interès a la xerrada, però m'agrada també deixar-ne constància, no m'agrada la lasanya. La lasanya és aquella mena de plat típic, no?, italià, que està format per una sèrie de capes, capa de pasta i capa de diversos ingredients. Generalment el que és molt apreciada és la lasanya de carn, no? De carn, així. Bolognès, us agrada la lasanya a vosaltres? Hi ha algú més que no li agrada la lasanya? A tu tampoc t'agrada? Dos persones no els agrada la lasanya? Tres? Gràcies. Lasanya de verdures ens agradaria?
Sí,
també, sí. Algú no li agrada la lasanya de verdures? allà, gent que li agradava la de carn o la de verdures, gent que no li agradava la de carn, tampoc la de verdures. Tant se val. Doncs teoria del gratinat de la lasanya i us l'explico. Em sembla que aquest joc té molt i molt d'èxit perquè està compost per una sèrie de capes d'ingredients molt i molt ben posats i que fan que el joc sigui molt i molt saborós i que vingui de gust fer-li queixalada. Per tant, els que no us agrada la lasanya de verdures i tampoc us agrada la lasanya de carn, potser la lasanya aquesta amb el gratinat especial probablement sí que us agradaria, i si més no, m'agradaria que la poguéssiu tastar. Jo diria que hi ha una capa d'una fidelitat històrica bastant, bastant rellevant. Expressa molt bé els conflictes de l'època, els interessos de poder que hi havia i, per tant, aquí totes les dinàmiques que generaven entre els diversos poders i el que volia fer cadascú. Per tant, des d'un punt de vista didàctic, pedagògic, jo penso que un primer aprenentatge que podem fer jugant al Maquiavel, precisament, és posar-nos una mica a la pell de com caram devien pensar el personal d'aquella època, d'acord? I, a part d'això, veure, doncs, conèixer les regions, conèixer on estava situat cadascun dels poders i això, imaginar-se quines serien les intencions de cadascun d'aquests poders. Molt bé, tenim aquesta capa de fidelitat històrica posada aquí, tindríem una altra capa de joc. O sigui, el joc, pel fet de ser joc, és una activitat que pot ser que ens interessi, que ens agradi i que en tinguem ganes de participar-hi, no? I tal com he dit abans, aquest joc per mi barreja la part d'estratègia i la part de simulació i és realment una barreja molt, molt, molt interessant. Per tant, aquesta capa de joc també és molt i molt apreciada, és fantàstica. Tenim per sobre una altra capa que són les dinàmiques que es generen jugant a Maquiavel. Hi hauria una part de diplomàcia, hi hauria una part de negociació, hi hauria una part d'astúcies, hi hauria una part d'aliances. El fet de ser jo el que penso quin és el proper pas que vull fer, però ser conscient de que probablement el pas que vull fer no el puc fer sol, i per tant m'he d'aixecar, anar a parlar amb la resta de jugadors, posar-me d'acord o no posar-me d'acord, prometre alguna cosa que després potser compliré o no compliré. Tota aquesta sèrie de dinàmiques, tota aquesta sèrie de gestió fora del terreny de joc, del tauler de joc, és molt i molt interessant. Són unes dinàmiques que també posen en aquesta lasanya una capa molt, molt interessant. Com tot joc, jo penso que l'atzar hi dona una força també molt i molt especial. És a dir, que quan tu has dissenyat un pla i veus que el teu pla està sortint allò a la perfecció, que resulti que en tres dels teus territoris doncs, es declara la fam o ja està assolada per la pesta, tot això et trasbalsa totalment. Llavors, això és un repensar el que tu tenies ja tot totalment previst i probablement hauràs de canviar les aliances i probablement algunes de les aliances que tenies les hauràs de trencar per fer aliances amb altres jugadors per poder-te tu mantenir, d'acord? Per tant, tot el que és atzar doncs dona un component molt, molt, molt impressionant. Però la lasanya, la teoria del gratinat de la lasanya no tindria cap mena de gràcia si no fos pel gratinat. El gratinat, que ha d'estar al seu punt just, i el gratinat és doncs, el gratinat maquiavèlic, no? I aquí és allà on s'hi afegeix tots aquests components, no? Una mica més picantons, potser, una mica més, no? Què t'agrada més? Una mica més rosset o una mica menys? Una mica més de beixamel o una mica menys? Doncs això, aquesta combinació que fa que tu tinguis al teu abast una sèrie de possibilitats, una sèrie d'eines, com per exemple la de poder intentar assassinar algun dels teus companys jugadors, els que representen en el joc, evidentment, que puguis optar per traicionar-los, que puguis crear setges en determinades zones. Si ets el que té el papat, pots excomunicar a qui et sembli en funció de quines aliances fan, sobretot si és amb l'imperi otomà. Pots subornar, pots prometre coses i, evidentment, pots dir mentides. Per tant, tot això, que normalment en un joc normal seria vist com una trampa, fer trampes al joc i llavors probablement aquí no et deixarien jugar més, pràcticament jo penso que és l'única manera de tenir èxit en el joc, és a dir, la de poder avançar cada cop més. La idea aquesta, per exemple, recollint el que deies, no? Cada cop que algú és molt més poderós, cada cop que algú ha crescut molt més, evidentment ha de pensar que segurament és objectiu de la resta de jugadors. D'acord? Per què? Precisament perquè ha acumulat un poder que la resta de jugadors també volen compartir. Per tant, i em sembla que seria això, eh? O sigui, que la teoria del gratinat de la lasanya seria, aquest el gratinat seria aquesta capa maquiavèlica que li donaria doncs, aquest últim punt tan saborós en aquesta lasanya. I per tant, tornant a la pregunta inicial, vols dir que podem aprendre res jugant a Machiavelli? Doncs, bueno, vaig acabar concloent el següent. A veure, des del meu punt de vista, aquest joc ens obliga a diverses coses. D'entrada, a resoldre problemes, analitzar-los des de diferents òptiques, a connectar aprenentatges previs. I això, imagineu-vos, si la partida dura al cap baix 4 hores, imagineu-vos els aprenentatges que podem anar tenint al llarg de la partida. Això podríem dir-ne que és pensament crític. Sí? Es podria posar d'acord amb això? Sí? Si no digueu res. Compartir pensaments. Compartir pensaments, expressar idees, posar en comú solucions. Això ens hi obliga, aquest joc, també. Això no seria altra cosa que comunicar-nos. Parlar, dialogar, posar-nos d'acord, etc. Comunicació. Buscar aliances, treballar plegats per assolir un objectiu comú, encara que després aquestes aliances te les passis per allà on ens asseiem. Tant se val. Tot això. Col·laboració. Sí? I finalment, provar noves maneres de fer les coses, ser astut, ser enginyós. Tot això seria creativitat. No? Per tant, fixeu-vos que des del meu punt de vista, jugar a Maquiavel pot afavorir el pensament crític, la comunicació, la col·laboració i la creativitat. Això, fixeu-vos que he marcat aquestes C's. Això és el que es coneix com les 4 C's. Les 4 C's que són les superhabilitats dels aprenents del segle XXI. Per tant, no badeu, si no heu jugat mai a Maquiavelli, jugueu a Maquiavelli i estareu treballant per assegurar-vos les 4 superhabilitats. D'acord? I amb això acabava, però esclar, les 3 mentides. On són les 3 mentides?
No m'agrada la
lasanya, tu creus que sí que m'agrada? Em veus com que sí que m'agrada la lasanya? No, siguem. No m'agrada la lasanya? I l'altra? Les altres dues, perdó?
Que no t'havies
preparat això al començament. No. A veure, no sé, vosaltres que entreneu més m'ho sabreu assegurar, però d'entrada, una és que o sigui, que el fi justifica els mitjans no és una frase de Maquiavel, de fet.
No és una frase
de Maquiavel. El que passa és que queda tan bé, no en Maquiavel, no? Però no la va dir mai. Per tant, aquesta és una primera mentida. Segona mentida, m'heu enganxat claríssimament. A mi m'encanten les lasanyes. M'encanten les lasanyes. I la tercera, tenim dues, i la tercera? Correcte, només n'hi ha dues de mentides, no n'hi ha tres. No sé si això és maquiavèlic o no, però si més no, el que m'agradaria és que juguéssiu a Maquiavèlic tant com juguéssiu.
Bé, permeteu-me un minut final per concloure. Exactament. D'entrada, agrair als ponents l'esforç i la deferència d'haver participat avui aquí, en especial en Jan, que ha vingut des de Tarragona per poder estar aquí, sense desmereixer, evidentment, l'esforç que han fet els companys que tenen la sort de viure a Girona. Segon agraïment a la Maribel, que ha fet possible que tots vosaltres podeu gaudir avui. El curt, bueno, però si tu no has dit que no, aquí no ve ni Dios. Vale. I a les persones que han vingut també pues, espontàniament a descobrir aquest univers, recordeu que el joc el teniu a la biblioteca i que només heu de passar a disfrutar-lo. I res, moltes gràcies, que tingueu una bona setmana i gràcies a tothom.